acabarem Islàndia amb una conversa amb Cristina Massanés. La Cristina és escriptora i llicenciada en filosofia. Acaba de publicar a l'Avens un llibre que es diu Heroica. Heroica, amè, com la tercera sinfonia de Beethoven. El llibre és un dietari del confinament. A les pàgines esquerres hi ha les fotos que cada matí feia la Cristina del cel. I a la dreta, les notes que prenia aquell mateix dia. Parla del confinament, és clar, però sobretot Cristina Massanés el que fa en el llibre és viatjar enrere a un dia de fa 30 anys quan la seva mare, amb 50 anys, es va morir. No va ser una mort qualsevol, perquè la mare de la Cristina es va suïcidar en el que ella qualifica com l'únic acte de rebel·lió que va fer en tota la seva vida. Cristina.
Hola, Albert, bona tarda.
Tu vas fer una foto cada dia durant el confinament.
Cada dia menys un dia que me'n vaig oblidar. Però sí, cada dia vaig sortir...
Una foto del cel, no? I a més aquí al llibre hi surten també, clar, hi ha cels negres, hi ha cels grisos, hi ha núvols, hi ha cels absolutament blaus. Quin era l'objectiu de fer una foto cada dia?
L'objectiu en aquell moment era començar el dia d'una mica bé, perquè allò es preveia llarg i complicat, i va semblar que m'acompanyava a començar el dia. Va ser un petit ritual.
I sorties de casa, enfocaves el cel, i el primer que feies era fer-li una foto.
No sortia de casa perquè jo vaig complir molt les ordres i no vaig sortir, vaig fer bé el confinament dur, sortia al pati. I sortia al pati, agafava el mòbil, l'enfocava cap al cel i feia una fotografia del cel, més o menys del mateix lloc, sempre, i la feia en format quadrat.
Que el cel fos gris, negre, blau, amb núvols, sense, això t'afectava el que vindria després durant el dia?
No, això depenia del cel. No m'afectava en absolut. Només era un gest ritual, no?, de fer una cosa cada dia igual a aquella hora, cosa que crec que vam fer molts. Jo vaig fotografiar el cel, però altres persones feien altres petits rituals, perquè suposo que ens ajudava, doncs això, com que era un temps indefinit i cada dia era igual, doncs anava fixant petits moments, no?, per transitar en aquest temps igual. O
el cel, per algun motiu? O sigui, tu vas plantejar el primer dia de dir què faig, foto del cel, de l'arbre, del carrer, de...
No ho vaig plantejar, va ser més espontani que això. Després, mirant-ho a pilota passada, mirar-ho després, clar, és molt evident. Si fotografies el cel és que busques obertura. O sigui, és tan evident, estàvem tancats i buscava el cel, no? Però això, després, en aquell moment va ser molt espontani.
Per tant, el ritual era una foto cada dia i després el llibre és un dietari, o sembla un dietari del confinament, després en parlarem. Vas començar a escriure també una mica cada dia?
Sí, vaig començar amb la fotografia i crec que al cap d'un parell de dies vaig veure que allò anava per més llarg, que seria més dens i més difícil de transitar, per de viure. Llavors vaig agafar una llibreteta en blanc que hi havia per casa i vaig començar a escriure. I de seguida ja ho vaig com visualitzar així. Vaig pensar, bueno, doncs quan sortim al món miraré d'anar a reproduir aquests cels en paper i els aniré retallant i els enganxaré a la pàgina esquerra de cada doble pàgina, i el cantó dret és el text que jo escrivia. Anava escrivint cada dia, escrivia a mà, i m'obligava a no passar d'una pàgina, o com a molt dues. És a dir, m'obligava a escriure poc.
En el que has escrit, jo el que hi veig és la Cristina Massanés mare i la Cristina Massanés filla. O sigui, sobretot, per exemple, la mare, no? Hi ha una frase que és: quan els fills són a casa, el món és en pau.
Sí. Clar, aquí van passar moltes coses, perquè em sembla a mi que una miqueta per tots la figura materna, la mare, és referent d'un lloc, d'un espai, no? O sigui, mama és casa, per dir-ho ràpid, i nosaltres estàvem tancats a casa. Llavors aquí hi ha com una mica de nus que vaig voler anar transitant per ell, no?
Mama és casa, estàvem tancats a casa, però tu no tenies la teva filla a casa, no? I tu expliques, diguem, que us vau separar, no? I que llavors això que passa amb tantes famílies, no? Que a vegades la tens i a vegades no la tens. Uh-huh. I quan va començar el confinament no tenies la teva filla a casa.
Exacte, i va tardar uns dies a arribar. I sí, clar, això va marcar més d'un confinament. Primer hi va haver un confinament absolutament sola, i després hi va haver un confinament amb filla, i després va seguir una altra vegada un tram sola i un tram amb filla, cosa que també té a veure amb la vida que vivim totes les persones que compartim fills amb un altre amb el qual no vius, no? Que estem separats.
El confinament comença el 14 de març, no? Que ens tanquen allò absolutament, i res, passen dues o tres setmanes i arriba el 3 d'abril, i el 3 d'abril de 2020... bueno, evidentment és una data que tens marcada i dius, avui fa 30 anys que la mare es va suïcidar, no?
No, a veure, clar, jo crec que aquí hi ha una doble ferida. Una mort és un comiat, i un comiat, jo penso jo que hi ha molts comiats, però hi ha morts molt més serenes i tens temps d'avançar-te i de dir-li a l'altra persona com l'estimes, i hi ha comiats molt més serens, però sempre és un comiat, i per tant sempre hi ha un dolor, però en el cas del suïcidi hi ha un doble dolor, hi ha una doble ferida, no? Llavors, bueno, és una vivència que s'ha d'anar elaborant, l'has d'anar encaixant i has de fer molt treball, no? Bueno, l'escriptura també és un tipus d'aquest treball, no?
No hi ha un comiat, però sí que hi ha una última vegada, sempre hi ha una última conversa, encara que tu no sabessis que era un comiat. En el teu cas, quina va ser aquesta última conversa, l'última vegada que vas parlar o que vas veure la teva mare?
Va ser una conversa telefònica, clar, en cap moment vaig pensar que seria l'última, i per tant només el fet de ser l'última i no adonar-te que era l'última encara la fa molt més grossa, no? No, va ser una conversa telefònica.
Però recordes de què vau parlar o ni idea?
Sí, bueno, és que jo no era aquí, jo era fora, jo era a Venècia, llavors, bueno, va ser com estàs, com et va, com en aquests dies, com feu, com no feu, i jo li demanava a ella especialment com estava, perquè jo sabia que ella no estava bé, de fet, i, bueno, ella m'anava, insistia molt en aquest missatge de que tu tranquil·la, no et preocupis, que tot està bé, que fixa't que lliga amb aquest guió de vida de... Els fills no se'ls preocupa, encara que t'hi vagi la vida, no? Tu tranquil·la, que tot va bé.
La primera reacció, quan coneixes la notícia, més si deies que estàs a Venècia, és indignació, diguem, ràbia, és ràbia cap a ella, cap a tu, per no haver-te'n adonat prou de l'estat en què estava la mare?
No, d'entrada és perplexitat absoluta, o sigui, incredulitat, perplexitat, comunicació de la realitat, és això no pot ser, això no pot ser, això no pot ser, però crec que això en qualsevol fet gros de salut sempre hi ha aquesta reacció de, clar, ho has d'anar encaixant, no? No, d'entrada és perplexitat i això com no pot ser que hagi passat, això no pot estar passant, no? Aquesta sensació de realitat, no? Tot això altre que dius, passar per la culpa, perquè no vaig saber veure que quin paper hagués pogut tenir jo en això que no he tingut, passar per la ràbia, tot això ve molt més endavant i és una cosa que has d'anar elaborant, la veritat, i temps, eh?
Ella va morir amb 50 anys. Com era la teva mare?
La mare era una persona absolutament vital i alegre. Tenia una relació amb les coses de posar en valor sempre la vida i la bellesa que tenien les coses, qual encara va fer més difícil, doncs, aquest gran misteri que ens va deixar, no?, el seu comiat.
Expliques que tu, quan es mor la mare, diguem, no només tens el dol per la persona que ja no hi és, no?, per una persona molt important a la teva vida, sinó que adquireixes tota una altra condició, que és ser filla de mare suïcida. Me la pots descriure una mica, aquesta condició?
Sí, jo això ho he escrit així, però jo no ho verbalitzo mai així, eh? La condició vol... Sí, és una condició en el sentit que és un gest que t'interpel·la sempre, o sigui, i acabes tornant sempre. No és un comiat, sinó que és un comiat que tu et demana que et posicionis, no? I en aquest sentit és una marca de vida, no? I ja et dic, passen molts anys i això ja ho tens situat d'una altra manera, però segueix sent una marca de vida en aquest sentit, no? Això és molt curiós. Un dia parlant amb en Xavier Robert de Ventós, ell deia, amb tota aquesta saviesa que té en Xavier, deia, és curiós perquè quan perds una parella, hi ha una paraula que ho designi, passes a ser vídua o vídua, quan perds un pare o una mare passes a ser orfe, però ell deia, quan perds un fill no hi ha paraula, no hi ha una paraula que designi. I ell em deia, diu, perquè deu ser tant el grau de dolor que no hi ha ni paraula, no? I jo li deia, Xavier, i quan perds una persona a la boda que s'ha suïcidat, que ha marxat d'aquesta manera, tampoc hi ha paraula, no? O sigui, és una conversa que havíem tingut i que l'he recordat sempre, això, no? No hi ha ni paraula, però és un gest que et segueix interpel·lant sempre, no?
El confinament va servir per tenir converses familiars, diguem, que feia temps que no teníem, o per anar una mica més a fondo, segons quines coses, per mirar llocs que el dia a dia se t'emporta i no hi vols mirar, i la manera és omplir-te molt els dies, no? I així ja no hi has de mirar. I tu, una de les coses que expliques en el llibre és que amb la teva filla veu parlar de què li havia passat a la teva mare, també, no? I segurament veu parlar més que no en viu parlat mai.
Mm-hmm. Ja n'havíem parlat, però sí que és veritat que, clar, la situació era tan excepcional que llavors es donaven converses que no s'havien donat. I aquesta va ser una. I va ser molt bonica, jo l'he volgut incorporar aquí, i era aquesta sensació que estaves tocant físicament, d'alguna manera, una línia que unia generacions, no?
Hi ha una cosa, Cristina, que crec que és molt bonica, del que escrius al llibre, que és que descrius una mica el suïcidi de la mare com una rebel·lió, com un acte de rebel·lió que fa ella. Ella té 50 anys, no?, quan es mor, i dius, potser va ser la seva única rebel·lió a la vida.
Mm-hmm. Sí, clar, i aquí ara torno a enllaçar amb aquesta lectura generacional que he fet, no? Aquelles dones, aquelles nenes que van aprendre que el seu guió de vida seria tenir cura dels altres. I va ser aquest. Llavors, sí, clar, una miqueta el que et deia abans, sense fer cap judici de valor, finalment, després de tots aquests anys, jo crec que no fas cap judici de valor, per tant, hi ha un gran respecte cap al seu gest, segueixes, i segueix sent una absència, segueixes trobant a faltar la mare, això està clar, segueix sent un gran misteri el seu acte, el seu gest, t'interpel·la, perquè un suïcidi sempre interpel·la, però també, això que et dic, amb un gran respecte, i sobretot el que et queda finalment després de tot, després de passar per totes aquestes emocions, és, doncs, tristesa per la quantitat de vida que s'ha perdut. Ella. I, de rebot, tu també, disfrutant-la amb ella, si estàs aquí. Però, sobretot, la quantitat de vida que hagués pogut viure i que no ha viscut, no?
Hi ha una imatge poètica que construeixes com a escriptora, no sé si també com a filla, això és una cosa que ja havies pensat o ha sigut ara a l'hora d'escriure, no? Que és aquesta cosa de que si la mare és casa, ella, quan salta pel balcó, el que fa és marxar d'aquesta casa.
Mm. No, això te n'adones, és curiós, això te n'adones escrivint-ho, perquè clar, jo vaig anar insistint que la mare era a casa. Penso que això passa en moltes famílies, és bastant universal, i a casa meva també passava, no sé si totes, però diria que moltes. I curiosament la mort de la mare va ser aquesta, no? Sí, literalment, sí. I situar-se en la llinda de casa, no? Que en aquest cas era la llinda de la vida, no? Sí, això va ser una cosa que l'elabores una mica escrivint-la, sí. En aquest cas va ser així.
Impressiona, no? Aquesta reflexió.
És curiós, això, perquè sí que és veritat que jo em semblava que ho tenia molt treballat, havia anat un temps a fer teràpia, em va anar molt bé, vaig ordenar moltes emocions, ha passat molts anys, tot això que estic dient. Però és meravellós aquesta capacitat que té l'escriptura, i això tu ho saps molt bé, no? De fixar les coses, no? De fer més reals les coses. I sí, i realment, fins i tot reescrivint la vida i la mort de la mare, he acabat veient coses que potser no havia vist. I això és una d'aquestes coses, no? Que en la llinda de casa, que era la llinda de vida, no?
Al llibre hi ha molta música. Bueno, hi ha molta música, però és monotemàtic, pràcticament, perquè és Beethoven, 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 no? I Beethoven, pel que expliques al llibre, a tu també et connecta amb la teva infància, amb casa, una altra vegada. No sé si em sembla que era el pare que posava Beethoven, no?
Sí, però això és anecdotari, allò del pare, perquè sí que posava Beethoven, però jo no és pas que em dediqui a escoltar Beethoven, perquè Beethoven demana una... té aquesta cosa tan temperamental, aquesta intensitat, que demana una predisposició que no sempre tens, no? Llavors, Això va ser literal, a mi Beethoven em va acompanyar durant aquest confinament dur, em va acompanyar molt Beethoven. Llavors això va ser literal, com que m'acompanyava, doncs jo incorporava la música de Beethoven en el diari real, que no es deia ni heroica, jo ni deia el cel confinat, imagina't. I després l'heroica, que és la tercera sinfonia de Beethoven.
Heroica sense H, que és el títol del llibre.
Exacte, l'heroica sense H, perquè és l'heroica en italià. Després, clar, em vaig adonar que l'heroica va ser el resultat, Beethoven la va aconseguir escriure quan va assumir definitivament que ell no tornaria a sentir, que perdia l'oïda. Clar, per un músic i un compositor, llavors Beethoven va escriure un testament per als seus germans, que no va lliurar perquè ell no va arribar, no va tirar endavant amb el seu gest de comiat, no es va suïcidar. Aquest, quan va morir anys endavant, aquest text el van trobar entre els seus papers, i el resultat, en lloc d'acabar amb la vida, va ser escriure una sinfonia que es diu Heroica. Llavors, clar, aquí, i això és escriptura, em manava molt bé, perquè llavors a la música aquesta, a l'Heroica, li faig fer coses en el text, perquè clarament penso que aquell confinament dur i tot el que hem viscut ens demanava que fóssim heroics, perquè aquesta generació de dones que van néixer als anys 40 d'aquesta manera, d'alguna manera han hagut de ser heroiques per tirar endavant amb tot això. Llavors, però això ja és, això és escriptura, li faig fer coses,
La cinquena de Beethoven, perquè surten unes quantes sinfonies. La cinquena, que on et porten a tu?
Home, la cinquena, d'entrada, jo aquí l'he incorporat perquè és un lloc comú. Si tu llegeixes i no saps res, ta, 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 i l'última l'allargo, doncs tu només llegeixes ta, 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 ta. Allò no ho semantitzes. Però si dues pàgines més endavant et surt la paraula cinquena de Beethoven, el teu cap ho passa a llegir diferent. I llavors fa ta, 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 ta. Va tornant a sortir, torna a sortir, perquè el tancament era circular, que el tancament d'aquell confinament era obsessiu. Sempre era el virus, el virus, el virus. Perquè la mort de la mare i el trajecte que la va portar a arribar a la mort va ser obsessiu. O sigui, em semblava que tot això havia de ser d'aquesta manera també, no?
Sí, vas fer com va fer la BBC, que durant la Segona Guerra Mundial el que feia era posar la cinquena de Beethoven perquè la gent s'animés. I tu també t'animava la cinquena de Beethoven quan l'escoltaves durant el confinament?
Sí, i a més, bueno, doncs és que en aquell confinament d'uns convenia ànim, no? Aquí no ens van posar la cinquena, eh? Aquí cada dia al matí ens donaven el recompte de morts, que és una altra cosa, no?
Altre tipus de música. A veure si em pots explicar això que dius, de que podem exiliar-nos del món, però no del temps.
Això és una sensació que vaig tenir una vegada, vaig anar, bueno, sí, tres vegades que he entrat a tres presons de diferents moments històrics, una a la presó de Figueres, la que van, la vella, bueno, la que està tancada des de fa, no sé, des de fa, el temps va molt ràpid, o deu fer 10 o 12 anys, no? Per tant, fins fa 15 anys era habitada. Després una presó medieval, una altra també, que era una presó del segle XIX, i curiosament, des, en llocs, en geografies diferents, en llocs diferents, en moments històrics diferents, totes a la paret tenien les marques de calendari. Cada 5 palets i un de teixat, o cada 7, i un d'horitzontal, allò que anava agrupant amb setmanes. Clar, és curiós, no? Perquè tu et poden excloure del món, però segueixes sent humà si estàs en el temps. I encara que estiguis aïllat, tu segueixes comptant dies, perquè no et llencin fora del temps. Jo crec que té molt a veure amb la condició humana. I fixa't que jo estava tancada, però feia un diari. Dia 1, dia 2, dia 3, també per no perdre, m'anava comptant dies, no? I és una cosa que sempre m'ha impactat, no? Aquesta cosa de el món pot quedar allà fora, no passa res, seguim sent humans si estem en el temps. I aquest gran esforç d'agafar-se aquí, no? Esclar, si estàs en una presó, doncs quasi que et neguen la ciutadania, no? No estàs en l'àmbit social, et guarden per un temps, pel motiu que sigui, però clar, la condició humana no te la neguen, perquè tu estàs en la temporalitat i el gran esforç que fas és comptar dies, no? Segurament que per sortir fora, vale? Però jo crec que hi ha també hi ha més fons, no? I clar, fixa't que jo feia dia 1, dia 2, dia 3, que era una miqueta això, no?
Cristina, moltes gràcies.
A tu, a vosaltres, i moltes gràcies per donar-me espai i per la conversa.